La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 6 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i anar fins a la Sala Villarroel per parlar amb l'actor Oriol Pla, Núria.
Sí, és que des del 9 de gener que el nostre convidat d'avui està en aquesta sala d'espectacles protagonitzant el monòleg Ragazzo, una obra sobre l'autoria i direcció de l'Ali Álvarez que relata els últims instants de vida de l'activista Carlo Giuliani. L'obra, que va arribar a Barcelona l'any 2015, ha fet una gira d'èxit que l'ha portat a teatres com el Del Barrio, a Madrid, el Musical a València, així com també a fer més representacions a la Ciutat Comtal. I ara arriba l'última oportunitat per gaudir-la al Teatre de l'Eixample. És per això que avui hem convidat el seu principal protagonista, Oriol Pla, perquè ens expliqui quins són els secrets perquè aquest monòleg s'hagi convertit en un dels monòlegs d'èxit dels últims temps.
Oriol Pla, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou.
Oriol, de seguida parlem d'aquest monòleg, d'aquesta obra de teatre que val molt la pena, que està a la Villarroel, Ragazzo, però abans, vens amb ressaca o no?
Jo ressaca no, vinc amb mal de panxa, tio, que vinc...
Sí,
ahir vaig tornar de l'Àfrica, tio, tinc un mal de panxa del copón, perquè t'has de fotre la pastilla aquesta de la malària i et dona pel cul literalment. O sigui, pots imaginar, ahir estava als Gaudí i li vaig a la tia que ho portava i dic, jo necessito saber on està el lavabo i a l'ordre dels premis, perquè potser de cop... En fi... Però bé, a part d'això, res de ressaca, no, me'n vaig anar cap a casa, he dormit fins a la una, tio, perquè entre, bueno, porto un quant temps que vaig així com carregant feina i tal, i ahir va ser com, anem cap a casa, ja hem celebrat suficient, i avui tenim Ragazzo i hem d'estar bé per fer-lo.
Ara en parlem de tot plegat i de tota la feina que vas tenint, però ahir tu mateix vas ser l'encarregat, per exemple, d'entregar el premi a millor actor secundari,
sí,
a Àlex Brendemühl, sí. I em vaig veure molt il·lusionat, no?
Oh, és que l'Àlex, a més li vaig dir a l'Àlex, deia, Àlex, abans de començar, dic, com es pronuncia el teu cognom? Perquè jo sé que no es fa així. I em diu, Brendemühl, i dic, vale, Brendemühl. I tenia moltes ganes de donar-li. L'Àlex és un grandíssim actor, és un dels millors actors, penso jo, d'aquest país, que té, a més, una viscòmica espectacular. Sempre el pillen per coses molt intenses, perquè també té aquesta mirada com molt ambigua, té un físic molt curiós. I ara fa poc he treballat amb ell, a la pel·lícula Criatura de l'Helena Martín, que ell, junt amb la Clara Segura, feien de parella, i jo feia com del jove, no?, del seu jove. I, hòstia, i no podíem parar, o sigui, no sé si mai m'ha donat un atac de riure tan fort treballant en una pel·li com amb l'Àlex. I ens portem molt bé i ens entenem molt, i també ell em va acollir molt quan vaig fer la primera pel·lícula amb el Jaime Rosales, ara Girasol és la segona, però la primera la vaig fer amb ell, ell havia treballat amb el Jaime, havia sigut el primer actor que havia repetit amb el Jaime, i de cop va haver-hi com algú supermaco que ell em va acollir molt i tal. I a més sé que l'Àlex té poc reconeixement a nivell de premis, o sigui, ha fet com... moltíssimes pel·lícules.
Però moltes,
moltíssimes. I molt bones. I mai l'han nominat a un Goya, per exemple, no? I és com... és molt estrany. I em va fer molta il·lusió, perquè la feina que fa Històries per no contar és fantàstica. I
per cert, que ahir qui també estava nominat a millor protagonista per Girasoles Silvestres, ara ho deies, ets tu.
Correcte.
Digue'm allò de... No, lo important és estar nominat.
Lo important és tenir diners. No, lo important... sí, al final sí, lo important és... Hòstia, lo important és que es vegi la teva feina i que la gent vegi la teva peli, i lo important és l'endemà tenir feina. Sobretot, realment, és això. Però, home, que mola guanyar, jolín, i tant, que mola guanyar, perquè mola, perquè fa il·lusió, perquè et ve de gust. Home, si ja em feia gràcia a mi guanyar el premi de poesia de l'escola, quan tenia, saps? Hòstia, va! Sembla que et diguin que ets el millor, no? Quan realment en l'art no existeix això, no? Està clar que els 100 metres llisos, doncs el primer que arriba és el més ràpid, no? Aquell dia és el més ràpid, perquè mai se sap. Però i en l'art és molt, molt complicat qui ha fet la millor feina. A vegades hi ha feines molt bones que són molt difícils actualment, això ho sabem més des de dins, però que no brillen tant i no tenen tant de premi, però són molt difícils de fer, de mantenir, per treballar per la història, no? Així que jo supercontent, i a més molt content d'estar nominat amb el Pol, que amb qui vaig estar a la Villarroel, justament fent la calavera com anem ara, I a més és un tio amb el que compartim molt. Jo li demano molt de consell i riem molt junts i som molt, molt amics i ens admirem molt, molt mútuament i em va fer molta il·lusió. A més, jo sabia que li donarien amb ell.
Espera, que ahir Pol López deia això.
Primer de tot, jo vull expressar el meu respecte i admiració cap al Benoit i cap al Nahuel i cap a l'Oriol. On estàs? Aquí. Tinc la sort de que siguis amic meu i et pugui dir això. T'estimo des del primer moment que et conec i t'admiro. Vull dir que vull que ho sàpigues. És important dir-t'ho ara. Tot el que fas realment sempre té un sentit artístic que és admirable i molt inspirador.
Per si volies contestar-li des de Ràdio Estel.
Ja l'he contestat avui. Li he fet un missatge. M'emociona molt perquè... Perquè m'emociona molt, perquè jo el Pol l'admiro profundament, profundament. I sempre m'he sentit molt, com es diu, molt feliç de sentir que ella em vol al seu costat, diguem-ne, i que comparteix amb mi. I em vaig quedar una miqueta de pedra, no?, amb aquestes paraules exageradíssimes, no?, però ja avui l'he dit i em sento super, super feliç i molt, m'emociona molt, la veritat.
Los girasoles silvestres, què t'ha portat a tu? Los girasoles silvestres.
Què m'ha portat? Hòstia, m'ha portat moltes coses, a molts nivells. M'ha portat a descobrir un altre mètode d'apropament al personatge, crec, i m'ha portat també a conèixer-me una miqueta més a mi mateix, entendre una miqueta més les relacions entre la por, la fragilitat i la violència. Jo pensava que girasoles seria un camí cap a la violència i va ser un camí cap a la por i cap a la fragilitat, realment.
Va, si ens centrem ara sí en el present d'Oriol Pla, hem de parlar sí o sí d'aquesta obra de Ragazzo, una obra molt aclamada per la crítica i també molt premiada. Sense anar més enllà, ha rebut el reconeixement dels Premis Crítica Serra d'Or com a millor espectacle del 2016. Per què Ragazzo té tant d'èxit?
Doncs no ho sé, jo crec que té molt a veure amb moltes coses. Crec que hi ha molt d'acord, que és una peça que hi ha molt d'acord, que la Lali... Aquesta història la volia explicar des de feia molt de temps i que vam estar 2 anys de procés. La Lali anava escrivint, va passar per moltes versions, anàvem quedant, anàvem llegint, anàvem compartint, anàvem parlant de la vida, anàvem fent com moltes coses en aquest sentit. I té molt d'acord. Es va fer amb una sabata i una espardenya, realment, amb els mobles de casa de la Lali. Vam aixecar-ho 4 setmanes. El meu pare també va venir un cop de mà a nivell, doncs, bueno, no sé, això corporal i tal, i de la dramaturgia actoral i també com de, bueno, perquè tenia ganes també de participar i participar també en el meu creixement, diguem-ne. La meva mare va fer la il·luminació, avui també tira la funció. El meu col·lega, el Pau Mates, amb qui vaig escriure l'obra Travi, que estava mare a la Beckett, va ser el primer espai sonor que va fer. Ara és un gran dissenyador d'espais sonors de teatre. I la Lali li va donar la benvinguda a tota aquesta gent, confiant molt en la gent jove i amb la gent més gran que ella i tal, i li va posar molt d'acord, i jo li vaig posar també molt d'acord. Jo tenia 21 anys quan vam començar, 21-22, i llavors parla d'una història que té molt d'acord també.
Oriol, qui és Carlo Giuliani?
Carlo Giuliani era... Bueno, és un xaval, és un ragazzo, un xaval de Gènova, un xaval de 23 anys que li agradava molt la platja i escrivia poesia i era, jo crec, un enamorat de la vida. I no sé per què me l'imagino també una miqueta solitari, també. I
ara t'has il·luminat, parlant de Carlo Giuliani.
Sí, és que me l'estimo. No? Sí, no sé, és que... Sí, no sé, m'emociona molt tot.
T'has fet molt teu?
No, o sigui, jo no sóc Carlo Giuliani a l'obra, jo sóc Ragazzo, perquè justament el que vol explicar l'obra, i per això es diu Ragazzo, abans es deia Carlo Vive, que és una pintada que es fa, que sí. Està a la Piazza Limonda, no?, entre altres llocs. Jo també he agafat un tàquer bastant per Barcelona i també l'he pintada, ara que ho dic així. Vale? Mossos, venim a buscar.
Si ho va dir Mariscal...
Com?
Si ho va dir Mariscal, exacte, que anava pintant covis per Barcelona, ho pot dir Oriol Pla.
I el que explica la història, bàsicament, és que... Es diu Ragazzo perquè a qualsevol noi li podria haver passat, no? I llavors a mi m'emociona molt perquè no és just, perquè no és just, perquè aquest noi es va perdre moltes coses. Abans ha dit la Núria, no?, que era la història d'un activista. No em queda clar també si era un activista. Està bé recordar un fet que no surt a l'obra, que explica que Carlo Giuliani va morir amb el banyador a sota el pantaló. Vull dir, ell no tenia clar si anava a la manifestació o se n'anava a la platja, tal qual t'ho dic. Llavors, la premsa deia molt que era un black blocker, que era un terrorista, que era un no sé què, un no sé quantos, no? Vull dir que la història era un tio que estava implicat políticament en la seva... Sí que em sembla que estava ocupant, diguem-ne. Els seus pares em sembla que venien del Partit Comunista, tenien com influències així com de l'esquerra comunista i tal i qual. Per tant, era una persona que venia també d'un món intel·lectual d'esquerres. També estem parlant d'això del 2001, vull dir, ell va créixer això entre els 80, els 90 i tal, no? Però bueno, al final era un xaval. I jo m'emociono molt perquè era un noi molt maco i que ara tindria, no sé, 43 anys, una cosa així, i hauria viscut moltes coses. I em fa pena, perquè hem conegut la seva... Bueno, hem conegut, vam anar a Gènova, vam anar a casa seva, vam conèixer la seva mare, vam conèixer el seu pare, vam estar junts xerrant. La seva mare ens va ensenyar, vam veure la seva mare i vam fer la ruta per Gènova, vam veure el lloc on el van disparar, i tot l'impacte humà que té això, no? I emociona perquè emociona. I crec que una de les claus també, que és que nosaltres expliquem, sobretot crec que l'obra... També pel moment també, jo també tenia això, 21 anys i tal i qual, i la Lali també té un esperit superjove, sempre el tindrà, no? I crec que parla molt de la joventut i parla molt de les ganes de viure, i les ganes de viure la joventut en aquest món social també, parla de les ganes de canviar el món i de somiar en un món millor, no? Tots aquí hem pensat, tots hem tingut converses d'aquestes, segurament, no sé, l'adolescència, allò a la nit, dient, uah, perquè el que hauríem de fer és no sé què, i per què la gent no fa no sé quantos, i per què no...
Com canviar el món. És un idealista.
Bueno, jo crec que és una part de la vida, no?, que és important somiar. Jo crec que ara mateix estem en un... somiar, sí, tenir ideals i tenir utopies. Crec que és important, perquè potser l'utopia no hi arribem mai, però l'utopia serveix per caminar, l'horitzó serveix per caminar, i si no tenim utopia, doncs ens quedem aquí, en un món també tan racional en el que estem, on només importa tant la raó, en aquest sentit, on, diguem-ne, els nens, la infància cada cop més està violada per aquest món de la raó, crec que falta imaginació i falta creativitat i falta una miqueta de... això, no sé.
Li preguntava a l'Oriol Pla qui era Carlo Giuliani. Jo crec que qui millor, ara ens ho deia l'Oriol, que la seva mare, qui millor que un dels textos escrits pel mateix Carlo, per saber més o menys qui era. Està en italià, però jo crec que s'entén perfectament.
È giusto ammazzare uno per questo? È giusto ammazzare uno perché non ha casa? È giusto ammazzare uno perché ha dei problemi? Certo, se vogliamo una società immagine e somiglianza degli spot pubblicitari, forse sì, ma si dice che l'Italia sia una repubblica democratica.
Ruppemi l'alto sonno nella testa, un lieve suono sicch'io mi riscossi. Lasciando il torpore del caldo letto, l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fisso riguardai per capir la cagion del mio risveglio. Vero è che in sulla branda mi trovai, della stanza dal sole illuminata. Dormito tanto avea dovuto, che la mente un po' mi dolea, come se io fossi nato in quel momento. Poi che alzato mi fui e ripensai un poco a dove stavo e che un altro anno era passato. La mia mente viaggiava per i giorni che vissuti avea con tutti voi, agli errori fatti, alle prese decisioni, ai dispiaceri e gioie che ho passato in 16 anni, che è quanto ho vissuto. Aperta poi che ebbi la porta della mia stanza, vi ritrovai nella casa sparsi, già tutti svegli ed operosi. Dai muri della casa uscì un calore e le vostre parole potei udire. Fermo in sola porta io restai a respirar quell'aria in festa che sapea di pace e di dolcezza. Auguri, Carlo.
El text de la Lali en aquesta obra, en Ragazzo, ens parla d'una injustícia o és un text que fa justícia poètica?
Fa justícia poètica, jo crec. Sí, per la Heidi Giuliani, deia molt això de dir, hòstia, perquè és gent que no trobarà mai la justícia real. Perquè no la trobarà. Perquè fins i tot em sembla que una amiga de la Heidi, que estava, que treballava al Congrés i tal, just després de la mort, no sé, uns dies després, em sembla que va trucar-la i li va dir: escolta'm, no fareu res amb això, no fareu res, perquè, bueno, m'acabo d'enterar que estan intentant manipular el tag que li volen fer al Carlo, no? Ja volen manipular, diguem-ne, bueno, doncs l'anàlisi mèdic d'autòpsia, o sigui, hi ha un punt que diu: no tindrà justícia mai aquesta gent. Mario Placani, que de 21 anys, la persona que va disparar aquesta persona, que a mi em fa una pena tremenda, perquè aquest noi està fet caldo.
Sí?
Sí, està destrossat aquest home. És una cosa. A més, ell diu que va disparar 2 trets a l'aire, però està, ja em sembla que hi ha vídeos d'ell a YouTube, ara, de fa poc, de farà una entrevista de farà, no sé, uns pocs anys. I és un noi que també la vida se li ha partit en dos, no? I ella mateixa ho va dir, que és... ella va veure un vol que van fer a Argentona per gent d'instituts, de batxillerats, crec. I clar, per ella, veure aquesta història, se li explica a aquesta gent jove, diguem-ne, hi ha una espècie de justícia poètica, una justícia més popular, que cura, diguem-ne, d'alguna manera, no?
Ho deia perquè també ens parles a l'obra, Oriol, de compte amb caure en mitificacions.
Sí. Sí, clar, jo crec que això és una cosa també que la Lali s'hi va trobar, de dir: hòstia.
No estem parlant d'un símbol, estem parlant d'un noi.
Exacte, no? Aquest va ser el procés de l'obra. Fins i tot al principi de l'obra, aquesta cosa de Carlo vive, i de cop de dir: ui, 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 què estem fent? Estem mitificant, i justament no volem mitificar, al revés, no? Ja ho diu el text, no? Diu, hi ha un moment a la part final que diu... que corri la veu, per això som aquí. No en tenen mai prou. No en tenim mai prou. Jo no vull cap estàtua. Em sentiu? Que corri la veu. Això sí, m'han disparat. I vol dir això, diguem-ne, que no es tracta de que sóc jo. La qüestió és que és el fet que m'han disparat, que li han disparat a un xaval de 23 anys, al cap. Ha fotut un tret al cap.
Hi ha 3 coses que trobo dificilíssimes de fer aquesta obra. Moltes més, però sobretot 3 que a mi em van frapar molt, que és, ara ens ho comentaves, que és escenificar molts llocs de Gènova amb una sola habitació i amb molt poc material, fer un monòleg absolutament sol a l'escenari i traspassar l'escenari i que l'escenari sigui tota la platea.
Sí, sí. Sí, sí, és molt complicat. Bueno, és complicat, és un...
És el més complicat d'una obra com aquesta, com Ragazzo?
Lo més complicat per mi, jo, abans de començar, haig d'intentar no pensar gaire, perquè si no se'm menja el monstre. És com si... penso i dic: hòstia, és que ara comencem i no podem parar, saps? No podrem parar.
I no pares.
I no paro i estic sol, realment, i hi ha un acompanyament tècnic, però tot com que està fet amb una sabata i una espardenya, té una cosa molt, molt, molt humana, molt teatral, realment, no? I hi ha una consciència del públic molt real, i és volguda que sigui així, que sigui molt real, i també és feina meva també estar allà amb la gent de veritat. Jo podria fer veure que els hi parlo, no? Però intento parlar-li a la gent. I llavors a mi la gent em modifica molt, i cada Ragazzo és diferent, perquè canvia segons la gent que hi ha. Perquè jo m'identifico amb la identificació que fa la gent sobre mi. Llavors això és molt curiós, un treball com molt de clown també, no? De veure on estem, no? A veure on ens trobem, i de crear que aquest espai, la gent està en el mateix, estem tots aquí, i recrear amb la fisicalitat, amb la paraula, amb la mirada, amb la sensació, tots aquests espais diferents i viatjar tots junts, i aquests personatges que no es veuen i que es veuen a la vegada, no?
Ara em deies, hi ha un Ragazzo diferent a cada obra. Veu començar el 2016, si no m'equivoco,
sí,
a presentar aquesta obra. Com ha canviat en 5-6 anys?
Doncs no ho sé. No ho sé molt bé, perquè com que... Bueno, és això que passa, no? Que tu vas fent el caminet i com que vas fent passets, pues no veus tant el canvi, no? I en canvi potser algú que va veure al principi que ve ara diu: hòstia, pues, hòstia, veig això i veig l'altre. Però al final tots canviem també, i el moment canvia, el context també canvia. En el seu moment estàvem també amb el 15M, amb la Llei Mordassa, hòstia, veníem d'uns bons pitotes també, no? I hòstia, bueno, també el context també li dona molt, un sentit diferent, no? Llavors ara el context també estem una miqueta després de la Covid també, tot plegat, i dels sustos que ens hem anat fotent també és més curiós, no? Crec que la gent jove també, hi ha gent jove més implicada, però en general està bastant desactivada el que és la legitimitat de prendre l'espai públic com a protesta, no?
La cultura ha de servir sobretot per això, per posar en evidència sensibilitzacions, consciències?
No sé si sobretot per això, però crec que és una part important. Jo crec que és la cultura, també, no? O sigui, clar, que és la cultura. No, perquè la cultura són moltes coses. Sí, no, realment, no? No, això és cultural, això és de la part de la nostra cultura. Però si ens centrem, diguem-ne, en aquestes representacions, diguem-ne, més... més específiques, més clares, més tangibles, diguem-ne. Jo crec que sí, que d'alguna manera han de ser una... Jo un dia vaig pensar, dic, hòstia, l'art és una finestra, que és un mirall, que és una finestra, no? És com una finestra amb el vidre, no? Que tu veus a fora, però a vegades et veus reflexat, no? I llavors és un espai on tu pots veure més enllà, però a la vegada et confrontes amb tu mateix, no? I depèn d'on enfoquis, veus una cosa, veus l'altra, o veus el paisatge a través de la teva cara, veus la teva cara a través del paisatge, i veus el teu interior a través del teu exterior, o el que sigui, no? I crec que està bé perquè ens pugui fer... Ha de respondre, la cultura ha de respondre al moment en el que estem, crec. O ha de reflexionar al moment en el que estem. I al moment en el que estem també a vegades és molt circular, perquè si no, jo què sé, les obres de Shakespeare o de Chekhov o de grans autors i autores i tal... no seguirien fins ara, si no fos perquè sempre caiem en la mateixa pedra. M'explico?
Com interpel·la Ragazzo a la nostra actualitat?
Com interpel·la? Jo crec que fa pensar molt en el dret que tenim, en el dret que tenim de manifestar-nos, de creure en un món diferent, en la posició política que tenim els ciutadans, diguem-ne. En aquesta democràcia també que deleguem tant, també, no? Que votem una vegada cada 4 anys i, bueno, iau, no? Diguem-ne. I ells, com que no firmen cap res amb cap notari, doncs ja poden fer i desfer, que no els hi passa mai res, diguem-ne, no? I nosaltres estem tan ocupats en sobreviure o en viure o en treballar o en dallonsis que tampoc tenim temps, diguem-ne, de participar en la política. També perquè no és així, també no és una democràcia participativa que cada diumenge hem de votar o... Bueno, això estaria guai, no? Diguem-ne, no, sí, que d'alguna manera, jo què sé, tantes aplicacions tant d'història, m'agradaria que et sortís que tu cling, saps allò? Escolta, que s'està a punt d'aprovar aquesta llei, tu què n'opines? Votes sí, no, tal, tens fins demà per votar. Pum. Hòstia, i votem tots, i, no? I, hòstia, i decidim entre tots i tal. Però no, i que ser polític sigui una carrera, no? I hi ha gent que fa carrera quan hauria de ser un servei públic i quasi que ens hauríem d'anar tornant, no? T'imagines? Jo crec que ens fa pensar una miqueta en això, en la joventut també, en les ganes de viure, en el sistema en el que estem,
desarticulització.
Moltes gràcies per venir. Que tenim, diguem-ne, política i en reflexionar també una miqueta d'això, de la nostra posició en base al que és la vida i la societat, diguem-ne. I és el punt en el que es troba el Ragazzo, en aquest punt, no? Diguem-ne, que té moltes ganes de viure, però també té moltes ganes de canviar el món, però també té ganes d'anar a la platja i també té ganes de... Ja, també hi ha una frase, no?, que s'està anant cap a la manifestació i ha conegut una noia, no?, i està anant cap allà perquè és important, perquè jolín, perquè, hòstia, realment el que estan fent aquesta ajuda és heavy i això no hauria de ser, i escolta... I s'ha d'anar, perquè és important, perquè és més gran que tots nosaltres. Però a la vegada se'n vol anar a la platja, tio.
Moment divertidíssim, perquè també vius en aquesta obra.
Clar, tio, no? Dius, hòstia, anem a la platja, és igual, si al final ens ho robaran tot, si no podem fer res contra la màquina. Pues anem a la platja, tio, que no ens robin la vida, no? I és aquesta dicotomia, també, no? No sé.
No sé si parla amb aquests termes en aquesta obra, ha fet que... Una de les coses que jo m'he queixat moltes vegades, post-pandèmia, és que tot just quan es va acabar la pandèmia, o semblava que anava a acabar aquesta pandèmia, quan van començar a obrir els teatres, qui anava més al teatre era qui més por li feien al teatre, que eren els nostres avis, que duien mascareta, que no sabien ben bé si anar o no anar, però ells van decidir fer-ho perquè s'havia de recolzar la cultura, etcètera, etcètera. I jo em preguntava sempre, i on són els joves? On són els joves al teatre?
Els joves no van al teatre.
Ragazzo estava ple. El dia que vaig anar jo, Ragazzo estava ple de joves.
Ja.
Aquest és l'èxit d'una obra com Ragazzo?
Això mola molt. Això mola molt, realment. No sé si són joves que els... Jo t'ho juro, jo no ho entenc. O sigui, jo a vegades anem de bolos a no sé on i vaig al teatre ple de penya i dic, què fa aquesta penya aquí, tio? Com és que la gent va al teatre? Jo t'ho juro que flipo, tio. Com de dir, però què feu aquí? Teniu res millor a fer que venir a veure nosaltres, que anem a fer aquí la llança. En sèrio, jo flipo, tio, i m'encanta, realment. Perquè, clar, jo em dedico a això. Jo sé, no és un... No, sí, bueno, hem vingut a veure aquesta obra i tal, igual. O la gent que va al cine penso, en sèrio, tio? Perquè, clar, jo ho entenc. Però a vegades penso... Bueno, no ho sé. No ho sé. Això ja és un altre jardí. Però parlant de les flors aquestes que em deies, és superguai veure la gent jove allà. És superguai. A mi m'encanta, m'encanta. La gent més gran té cultura d'anar al teatre. Té cultura d'anar al teatre molt, 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 molt ferma. I perquè el teatre era pues això, un congrés de pensament, diguem-ne. És un lloc on... És una sala santa on s'ajunta gent que no es coneix, que mira la mateixa direcció contra una persona, un grup de persones, que pacten una ficció i paren un moment la seva vida per poder dissentir en conjunt i perquè passin en un lloc molt segur coses perilloses i puguem observar la vida i puguem dir coses heavies sabent que estem jugant a entendre la vida, no? I la gent va al teatre per pensar, per aprendre, per riure, per, hòstia, per fugir, per tornar, per... I és una gent que ho té molt present, diguem-ne, no? I ara la gent jove no té aquesta... No té, crec... Sí, hi ha gent que sí, i m'encanta, sentir que... I gent jove que em diu, hòstia, és que m'agrada molt el que fas, no sé què, et segueixo aquí, allà, i tal, i també he vist l'altra obra aquesta de la Lal, i tal, i hòstia, és superguai, i penso, uf, que guai, tio, com mola.
Ara m'hi has fet pensar, perquè si m'ho deixes dir, si no també, dus la dessuadora del Teatro del Barrio, sí. Veu estar a Madrid amb aquesta obra,
sí.
Va venir a veure't Pablo Iglesias.
Correcte, Pablo Iglesias va estar a Gènova aquella època.
I veu parlar o no?
Sí, 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 tant. Va venir el Pablo i... I sí, de fet, ell va fer un treball de carrera, a final de carrera, em sembla, sobre la globalització i Gènova i tal i qual, que li vaig demanar, però mai me'l vaig llegir. Em sap greu, Pablo. sí, sí, va venir, va ser molt interessant, també, que... Bueno, que alguna persona que estigués allà també ho veiés. També quan vam estar a l'Eòlia va venir el Jesús Rodríguez, gran periodista, millor persona, que va estar a Gènova, també, i va estar a l'Escola Díaz, que no sé si la gent ho coneix, però no crec, que l'Escola Díaz era una escola primària que allà al juliol pues, estava, no hi havia ningú, no hi havia nens, i llavors allà van ubicar a molta gent, molta premsa independent, allà es va crear Indimedia, que reunien allà pues, per fer, diguem-ne, recopilació, diguem-ne, de premsa, tal, i hi havia gent dormint allà, i, bueno, era on habitaven. El mateix 20 de juliol de 2001, a les 11:30 de la nit, després de que morís Carla Juliana a les 5:17 o una cosa així. 200 antidisturbis van entrar allà per la força, van rebentar la barana i la tanca, i amb el pretext de que allà estava gent del Black Bloc, que és aquesta espècie d'organització fantasma terrorista, que, bueno, que no sabem si existeix o no, o si és la mateixa policia o no sé què, bueno, és igual. Van entrar allà i els van destrossar a tots, i sort van tenir que no van matar ningú, perquè els van apallissar tots, els van trencar ossos, van obrir caps. La gent d'allà diu que s'aixecava i es pensava que tothom estava mort perquè els passadissos estaven plens de sang. Hi ha una pel·lícula que es diu... Digue el títol en castellà, em sembla que es diu No limpiéis esta sangre, que va ser una pintada que va fer una persona allà. Els van portar a la comissaria, els van tenir 3 dies a la comissaria, els van pintar una X amb un rotulador a la galta per saber que eren ells, van fer aquells passadissos que fa la policia, que passes pel mig i et foten d'hòsties un altre cop. Els van tenir 3 dies incomunicats, torturant-los un altre cop. I el Jesús Rodríguez va venir a veure l'obra i després teníem un col·loqui i ara suposo que no li importarà que ho expliqui, que realment li va agafar molt fort i li va donar... Bueno, que no sabia si sortia a parlar o no perquè li va venir tot un altre cop, no? I llavors és molt guai la gent que ha estat allà que vegi l'obra, sí, sí.
Oriol, vens de Los Girasoles, sí. Vens de Fer Travi,
sí.
Vens de Ragazzo.
Sí.
És l'any d'Oriol Pla?
Cada any és l'any d'Oriol... No. No, home, per mi mateix, però... sí. Per mi mateix hauria de ser cada any el meu. Faci però, el sí que faci.
Sí que és veritat que els que no hi són dins, cada any veiem 2, 3, 4 actors, actrius, que déu-n'hi-do, no? Que sobresurten perquè han tingut sort, perquè fa una feina brutal, perquè s'hi dediquen hores i hores i assajos i assajos i assajos... Jo crec que un d'ells, aquest any, ets tu.
Que guai, pues t'agraeixo. Jo no ho sé, jo és que estic al meu...
Ho vius així?
No.
Com, hòstia, és que no paro.
No, el no paro, ja t'ho dic jo que el visc així. Sí, sí, però també, perquè clar, perquè entre França també, en Baró de Bel, el no sé què, els projectes propis, el Travi, el Ragazzo, el de Llonsis, el... jo pues, sento que no paro, però diguem-ne... Però no sento la no sé com dir-ho, aquesta cosa que dius tu de l'any, diguem-ne, no? Com si fos una cosa així com molt... exterior. Jo veig que estic allà liadíssim amb les meves coses, en el meu taller, amb la meva gent, que anem compartint, i que ens va molt bé, i això és superguai. veure que Travi de cop, pues, hòstia, s'omple i tal i qual, i obrim més funcions i s'omple, que Ragazzo es torna a omplir, hòstia, que ens conviden a la ràdio, que xerrem, que, hòstia, que hi ha aquell projecte que, hòstia, que anem fent, sí, sí, sento que no paro, però podria ser que jo que no tingués l'exposició i també està sense parar, perquè vull dir, com la feina sempre està allà, hi ha la part solitària de la feina, que sempre estàs allà a fotre-li canya.
Obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia, l'home nou, Hugo viu, el rostre del seu poble que diu, que si no passen, defenen el seu pai les seues cases.
Per cert, que a l'obra Ragazzo s'hi fa referència a una de les grans bandes italianes, jo en soc molt fan, de Banda Bassotti, per exemple, però el que sona és Zo. Per què Zo?
Bueno, perquè va dir la Lali una miqueta, no? Com si el Ragazzo visqués ara aquí a Barna i visqués ara per contextualitzar-lo una miqueta, per apropar aquesta cosa d'aquest jove, no? De fet, no es parla de lloc concret, ni de temps i espai concret fins passada la mitja funció, diguem-ne, no? Fins llavors podríem estar aquí, no? Per tant, jo què sé, pues, si aquest Ragazzo visqués ara aquí, pues, segurament un dels grups que escoltaria pues, segurament seria Zo, no?
Oriol, va, propers projectes.
Propers projectes... És que tinc un projecte que tinc moltes ganes d'explicar, però no sé si el puc explicar o no.
I
però...
tant que pots explicar-lo.
Sí, sí, mira què diuen, des de cabina. Sí. Que cabrons. Mira com riuen.
Estem entre tu i... No ens escolta ningú ara.
Sí, no? Tot allò. Qui escolta Ràdio Estel, no? Jo com...
Sí, és cabrona.
Sembla que hagis dit una cosa... Oriol, és que no ens escolta, que ningú escolta aquest programa.
És una mica com el que deies abans, de quin ve veure, no?
Exacte,
doncs,
no?
A mi em passa una mica això,
clar,
eh?
Clar, no?
Sí, sí, sí.
Qui m'escolta?
Qui m'escolta a mi?
Déu meu.
Doncs va.
Mira, jo ara vaig fer la pel·lícula de Criatura i que sortirà segurament d'aquí un any, o una cosa així. Hòstia, és que no sé si em puc dir.
Sí, que pots dir-ho, sí.
No, home, no, però no sé el follon amb qui em puc fotre.
No et fots en cap follon, perquè això no ho senten els
hòstia, no
interessats.
Sé, no ho senten els interessats. Mira, ho diré sense dir-ho.
Va.
Vale? Amb un idioma inventat.
I si no, I si no t'entenc, et preguntaré.
Vale. Doncs mira, ara fa poc ha sortit... Bueno, fa poc, farà poc, sí, què collons. Un llibre molt xulo, d'un autor d'aquí, diguem-ne, que parla, és un llibre de no ficció, que parla de la seva experiència per un centre de desintoxicació. Desintoxiques, com estem avui? Joder, a veure què tal la funció avui.
Surten personatges optimistes, trobo, eh?
Com?
Que surten personatges optimistes, trobo.
Sí, tio, és molt fort, perquè jo no sóc pallasso, perquè crec que el pallasso crec que és tan difícil que jo no m'atreveixo a dir que sóc pallasso. Però jo vinc de la mímica, del clown, de la conya. Totes les meves funcions de teatre que jo faig, sempre hi ha conya, perquè a mi m'encanta. Jo em considero un actor còmic. Ragazzo no tenia humor, sí, no tenia humor escrit, però el vaig posar com molt...
I sí, la Lali em va dir... N'hi ha molt.
Sí, però el vaig posar molt jo.
És molt gestual.
La Lali em va dir... Hòstia, li estàs portant un humor a textos que jo pensava que no el tenien, que és superguai, no? Però, en canvi, en cinema i tal, és tot intens, és tot molt fort, és tot molt tal. Quan jo, en el fons, hòstia, sóc un actor més còmic. Així que, bueno, doncs així, doncs això, aquest noi va escriure aquest llibre i farem una sèrie de televisió sobre aquest llibre, que, a més, com que ell es dedica al món del cinema, que està escrivint i dirigirà ell mateix. I està sent un viatge molt xulo, tot aquest món. Sense anar més lluny, vam anar a la Narcosala, que està a Arc de Triomf. Uh-huh. Narcosala, sabeu
sí,
què
sí,
és?
Sí.
Si no? I va ser molt guai conèixer la gent que està allà currant. Jo també tenia una col·lega que treballava també a la Narcosala de Baluart, i a Drassanes. I, hòstia, i conèixer, diguem-ne, tot el tema de la presència de la toxicomania, diguem-ne, en aquesta ciutat i la feina que s'ha de fer, i la feina que fa aquesta gent, que la trobo impressionant. Igual que la... que tota aquesta cosa del chemsex que està apareixent ara, diguem-ne, que és tremendament... bueno, jo crec que perillós.
Per cert, que tu no tens xarxes, eh?
Jo no tinc xarxes, no. Però pots caure a les meves xarxes, també.
Per què?
No ho sé. Ah, per què no tinc xarxes?
Sí.
Bueno, no ho sé, tio. Jo què sé. És que m'està guillant... Vosaltres no ho veieu, però m'està... Per sota la taula m'està acariciant amb el peu, sí, el genoll. Per què no tinc xarxes?
Enveja, que tenen molts i moltes.
Mira, per què no tinc xarxes? Perquè Per moltes raons, crec. Però, en el fons, crec que em serviria... Em fan perdre una miqueta el temps, crec.
Sí?
Crec que sí. És a dir, crec que... No crec que hi hagi incerteses. És a dir, que jo crec que si jo tingués xarxes m'ho passaria molt bé, i si jo als 13 anys hagués aparegut TikTok, jo seria un TikToker, perquè jo a casa meva feia números de mímica i feia vídeos amb el meu MacBook quan el vaig comprar amb la càmera d'ordinador i feia curts i feia tal, i segurament si m'hagués pillat en aquell moment, hòstia, doncs hauria fet un munt de coses en aquest sentit. Però jo me'n recordo en el seu moment, jo estava mirant el Facebook, no sé què, i de cop estava mirant, però què estic mirant? No sé què estic buscant realment, i estic aquí parat, quan a mi en el fons el que m'agradaria és, hòstia, llegir el no sé què, posar-me en forma per fer no sé què, aprendre a ballar, aprendre a fer no sé què, tal i qual, escriure, tenir com unes... I veia que estava posposant això, perquè lo fàcil i lo ràpid, diguem-ne, era el Facebook i tal i qual, quan estava alimentant, pues, al final, l'exposició, el narcisisme, la vanitat, l'atenció, el tal... Vull dir, com ja suficient tinc fragilitat en aquests temes, i l'exposició que és estar en pel·lícules, diguem-ne, també, i en obres de teatre i en dallonsis, com per alimentar una miqueta més, no? Crec que també suma... suma una miqueta d'estrès i suma una miqueta de... I que sóc sensible, això. Jo em puc quedar penjat molt fàcilment, diguem-ne, allà, hores i hores, i prefereixo intentar no alimentar gaire això. Per altra banda, crec que em perdo doncs coses molt guais, també. Crec que em perdo... A vegades m'agradaria, com penjar coses i dir-li a la gent, ei, mireu què estic fent, no? Però fons és, mireu què estic fent, mireu que guai el que estic fent, doneu-me likes.
No, però si és guai, és guai.
Love me. Sí, clar, està guai. I bueno, hi ha algo que penso, bueno, tu m'intenta en concentrar-te en per què fas el que fas i no fer el que fas perquè la gent li agradi més o menys, no?
Em queden dues preguntes molt curtes, que ja em passo de temps. M'intentaves explicar una nova sèrie en Klingon.
Sí.
Jo t'he entès. Et faré la mateixa pregunta en Klingon. La podrem veure a la nostra?
A la nostra, no.
No?
No.
Plataforma?
No. Et faig un Klingon, també? Et sona d'algú, això?
Algú l'ha pillat. Després m'ho expliques, Pau. Després m'ho expliquen. Val, ja està.
Déu meu.
Vinga. I segona, va. Regatxo a la Villarroel fins...
Fins a de febrer, crec.
Val.
Vale?
Perfecte.
Molt bé.
Doncs
moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Oriol. Sort i èxits.
Moltes gràcies, guapo. Merci per convidar-me.
Sents com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinats a no tindre dret a guanyar mai. Han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu, conscient de la seua força.
Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música. Hey, hey, hey! Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Ets la festa, eh?
Com estàs? Ai, quines ganes tenia de tornar. Bueno, presenta.
Un minut que passa de 4:45 de la tarda. Tornem a escoltar aquesta magnífica música de la Patum. I això només vol dir una cosa a Ràdio Estel. I és que falta un dia en menys per la Patum. Ja
sí, faltes i menys.
Francesc Marginet, què tal? Bona tarda.
Molt bé, ahir estic emocionat.
Cuida'l el micro, eh?
Sí, no, és que ara estava tan emocionat de tornar... Ara,
quan te'n feia que no venies?
Verge, des de l'any passat, allò que es diu.
Fa un any!
Un any no, però un mes sí, eh?
Sí,
perquè va caure un dilluns per Sant Esteve.
Sí.
I llavors ja no he tornat fins ara.
Està fent altres coses, que ja ens explicaràs.
Ui, ja us explicaré. Un dia vindré i t'explicaré què. Tu com estàs?
Com ho odio,
això,
eh?
Tenim poca estona, eh?
Sí,
poca estona.
Tu tira, eh?
Molt maca la conversa amb l'Oriol.
Sí,
m'ha agradat molt.
És maquíssim.
Està molt bé.
Sí.
El que passa que jo em quedo sense temps. No passa res, no? No, jo entenc que...
Em vols dir alguna cosa?
No, entenc que els entrevistats són molt més interessants que jo, però clar, jo feia un mes que no venia, Joan. M'estàs fent agafar
no em facis parlar.
Una mica de gelos. No passa res.
Ja vindràs, et tindrem aquí una hora parlant d'una altra cosa.
Això ja vindrà. De moment, saps per què estic aquí, no? Estic aquí
sí.
Per tornar a reprendre el nostre gran concurs, la festa preferida de Catalunya.
Ep.
Bé, ara feia molts dies que no ho deia. Sí. Ho puc tornar a fer?
Sí, fa il·lusió.
La festa preferida de Catalunya. Gràcies, José. Bé, per qui no se'n recordi, era un concurs que fèiem per saber quina era la festa preferida dels catalans.
Ara.
Aquí no hi ha el PP, perquè i Catalunya és...
Veus? Saps?
I la qüestió és que ja havíem passat a la següent ronda, el Carnaval de Vilanova, el Carnaval de Solsona,
sí.
Les festes de Gràcia, Sant Joan de Ciutadella, la festa de l'Os de Prats de Montlló, que aquesta no sé què fa aquí, però
tots,
mira, va passar.
Tots sabem qui guanyarà, oi?
I les festes de Bous, no ho sabem.
La festa
no
de l'Os de Prats de Montlló.
Ah, efectivament. Però... Ojo, que avui t'emporto una que...
Sí?
O sigui, com que he d'anar... Ho he d'accelerar una mica, perquè he faltat molts dies.
Tira.
Avui et porto quatre festes. Com que avui tenim temps...
Ara.
Avui t'explicaré quatre
Perfecte.
Festes.
Perfecte.
Tenim...
Tens 10 minuts, eh?
El Misteri d'Elx. Has de fer ué. El Misteri d'Elx.
Bien.
Bien no, ué.
Ué.
Ah. El Misteri d'Elx.
Ué.
No t'apassiona.
Una altra
cop. La cantada de veneres de Calella de Palafrugell.
Ué.
Ara, aquesta t'agrada. Jo, a favor. La festa de Sant Joan.
Ué.
Ué. I
la plec de... queixa, t'ha sonat?
Ué. I la plec del Cargol de Lleida?
Ué.
Ué. Mira.
Simpaticota.
De moment sembla que el Misteri d'Elx és qui té menys números. Aviam, sí. Estàs a punt?
Som-hi.
Doncs comencem. Això és el Glòria Patri, que es canta al Misteri d'Elx. Ja has anat mai?
No.
Doncs
m'agradaria,
Vés-hi, que està molt bé.
Sí, has anat, tu?
No, però...
però m'ho han dit que està molt bé.
Però m'han dit que està molt bé. De veritat, està molt bé. Què dir del Misteri d'Elx que no s'hagi dit ja? S'han dit tantes coses...
Que és un misteri i que és a Elx.
Per la cançó, potser ara diríem que no és una cosa molt emocionant, no? Però no us deixeu enganyar.
És maca.
És un dels espectacles...
Una polifonia maca.
És una polifonia molt maca i és un dels espectacles teatrals més antics que des de l'edat mitjana se celebra a la Basílica de Santa Maria de l'Elx. És la mort, l'Assumpció i la coronació de la Mare de Déu que se celebra els dies 14 i 15 d'agost.
Sí.
Des de l'edat mitjana es veu que ho fan aquest, el 14 i 15 d'agost. I els hi queia bé i van dir, deixem-ho aquí, perquè els hi queien vacances, també, allà a l'edat mitjana. Alerta que, a part de ser patrimoni de les humitats, també té una creu de Sant Jordi. El 2010 li van donar una creu de Sant Jordi. Si et donen una creu de Sant Jordi, ja està.
No,
has arribat al teu màxim.
Ets patrimoni.
Mira, des de l'edat de... això jo, el meu objectiu a la vida és arribar a tenir una creu de Sant Jordi. Tu sabies, això?
No.
Sí? Sí, em dona una creu de Sant Jordi, sí.
Tot arribarà.
Mira,
Andreu González, que diu que també...
L'Andreu votarà pel Misteri d'Elx.
Ah, pel Misteri d'Elx. Val.
Ah, la Creu de Sant Jordi, que sí, tindrà sí. La Creu de Sant... Home, i tant de bo.
Sí.
Tant de bo.
T'imagines?
El que passa és que tot és una cosa molt clàssica, saps? Vaig mirar un vídeo que sí. Fan baixar els àngels de dalt.
Sí.
Ja obren unes comportes a dalt del sostre i es veu tot d'hòmens amb unes cordes fent baixar una criatura mentre sí. Canta.
Que no hagi anat no vol dir que no sàpiga més, eh?
Ah, ho saps.
Sí, ho he vist.
Segur no
és. Per YouTube.
És. Allò segur no és, per YouTube. Clar, jo també ho he vist per YouTube.
Veus?
És una mica com allò que passa de pares a fills, saps?
Sí.
Tenen una mica agafat. No sabem cantar, però ho fem sempre els mateixos.
Val.
Però és una cosa molt maca que recomano molt anar-hi. Misteri d'Elx, presentat. Anem pel següent.
Ja arriben les barques velles, ja arriben les traineres.
Puxum, punxum.
La cantada puxum, de veneres, què?
I així... 3 hores.
I així vas tirant. Mira, et dic que seré totalment imparcial.
Si us plau.
O sigui, no, imparcial no, parcial. Ah. Per, sí, no, ara m'he equivocat. És que jo confonc aquestes coses. L'imparcialitat, la dreta, l'esquerra... Jo, sense cap mena de dubte, tinc una relació amorosa amb les havaneres.
Sí?
Sí. Crec que no hi ha cançó més bonica i que m'hagi emocionat tant com les havaneres.
Mira, vas a ratlles avui, eh?
Sí,
vas a habanero.
De maneres, clar, per fer una mica de propaganda. De fet, les habaneres són un fenomen curiós perquè o t'agraden molt o les odies.
Correcte.
Tu què? De quins ets?
No, a mi m'agraden molt.
Ah,
sí, m'agraden. Fan mar.
Fan alegria.
La nostra.
I el màxim emblema de les habaneres és la cantada d'habaneres de Calella de Palafrugell, que jo des de petit que hi he anat, eh?
Sí?
Perquè hi havia un amic meu que remenava...
D'aquells de Calella de Palafrugell, diguem-ne.
Sí, que tenia una casa allà, a Calella.
I... És que aquí viu a Calella...
Toca. I anàvem allà, anàvem a cantar la vella Lola...
Home, treure el mocador.
A veure rom. Jo crec que és les primeres tajes que he agafat allà, amb el
de
cremat.
De rom cremat. Ha de ser difícil, eh?
No, que el cremat no sé què, que el cremat no
poc
toca.
El cremen, doncs.
Mare de Déu. Poc el cremen. Tu saps qui són aquestes que estan sonant? És estrany que hi hagi un grup de...
Ara mos peix fregit.
Les anxovetes.
Les anxovetes.
Les anxovetes, que són un dels pocs grups femenins que canten habaneres.
Sí, ja tocava, també, eh?
Home, i tant. I ho peten, eh? Ho estan petant.
Sí, tant.
De la cantada d'habaneres de Calella a Palafrugell, podria explicar que va néixer a la taverna de Can Batlle, a Calella, el 1966, just al costat de la platja de Portbó, on es fa ara el concert. Podria explicar que ja passem per la 55a edició i que sempre s'esgoten les entrades. Podria explicar que hi ha grans grups d'havaneres com Portbó, Peix Fregit i les meravelloses anxovetes, com estem escoltant, o la veu brutal també de Sílvia Pérez Cruz, que de vegades també l'hem escoltat.
Sí, i que el seu pare era un dels grans lletristes d'havaneres.
Castro Cruz, crec que es deia.
Sí.
Crec que prefereixo que cantem junts una havanera, saps? Perquè crec que s'escolten poc havaneres a la ràdio.
Va.
Sí? Et preparo.
En aquesta casa es fa un programa, de havaneres.
Ah, sí, doncs mira.
Sí, en Gerard Carrión.
Anem a fer un homenatge.
Ai, que m'has portat Kleenex.
Sí.
De veritat.
Sisplau, José, tírala.
Ara.
Después de un año de no ver tierra.
Pots cantar, eh?
Ja m'he d'esperar la tornada.
Porque la guerra me lo impidió.
Ara.
Me fui al puerto donde se halla.
Ho estàs fent molt bé. Fes la segona. Ara, mi corazón.
Mi corazón.
Ai, què? Ara. Clínex amunt.
Sentia yo.
Com si fossin gavines.
Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó.
Vinga, tots!
Luego
emociona les iaies, això, eh?
Oh, és brutal.
Me dio un abrazo.
Sí?
No em diguis que no és bonic.
Sí, és molt Rafi, això, eh?
Tothom.
¿Qué te voy a decir aquí? Que yo también estoy cantando, eh?
Bé, Rafi, ara no, que ara no tenim gaire temps.
Correcte.
La qüestió és que aquesta imatge és tan bonica...
Estic doblegant bé.
És que és com
no m'ho puc creure.
És que la gent el guarda d'un any a l'altre, eh? Per fer la vella Lola.
Sí, tant. Ja és el mateix.
Hi ha mocadors que porten anys, allò...
I el que hi ha dins.
I el que hi ha dins, que ja no
és veritat.
Presentada la cantada de veneres, anem a conèixer el tercer concursant.
Som-hi. Quin canvi, no?
Perquè a on passem? A on anem?
Anem a Sant Joan.
Aquesta sí que no sé com defensar-la, perquè es defensa sola, també t'ho diré. És la festa del solstici d'estiu,
que ve de
segles i segles de tradició, de foc nou, del dia més llarg de l'any, més curt... Jo sempre em confongo amb això.
També és, com parcial i imparcial.
Més curt o més llarg.
Perfecte.
I de celebrar. És el més llarg, clar, és el més llarg. És la nit més curta.
És la nit més curta.
Jo sempre ho faig com que
però més màgica.
I primer de tot, que és el teu sant, també.
També és... Mira, veus?
És una festa que tu et deu...
Estàs incitant el meu vot?
No, 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 no. Jo només dic que també és el teu sant, que és un puntet a favor.
Veus?
Hi ha qui la celebra a la platja, hi ha qui la celebra amb els amics fent un sopar a casa, hi ha qui tira petards, que a mi em fan por els petardos.
Sí?
Oh, un trauma que tinc. Però bueno, la festa de Sant Joan m'agrada. I sobretot, si parlem de la nit de Sant Joan, s'ha de parlar del hit de la festa. La coca.
Els indios tenen coca allà al Perú. Els yanquis, coca-cola refresca. Els catalans, la coca de Llardons. I l'estupenda coca de Sant Joan. No us penseu pas que això...
Ara, comparant refrescs ensucrats amb coca de Llardons, eh?
Sí, saps de qui és aquesta cançó?
El Cisa, no? Això?
Del Cisa, Cisa, la nit de Sant Joan, que la van fer de goll de gom.
Sí, senyor.
La coca, les coques. No sé com s'ho fan al gremi de pastissers, perquè absolutament sempre a cada festa tenen alguna cosa que allò que et colen, saps? I que t'aclan. I que si no és el...
Que si el pinyó ve d'Ucraïna...
Exacte. Ui!
Que si aquestes coses, no, que encareixen tot. Sí.
Bueno, això...
Una mica com el panellet, eh?
És, bueno, el panellet, o el tortell de Reis...
O el tortell de Reis.
O el torró.
També.
El torró,
també.
Que em condena per un tros de torró, t'has d'hipotecar.
Gairebé.
Jo ja no menjo torrons perquè ja no...
T'estan trucant del gremi de pastissers.
Ah, no, però compreu torrons, compreu torrons. I coques de Sant Joan.
Sempre. Tens 3 minuts per defensar una altra festa.
Va, anem a l'última festa.
Som-hi.
T'estic fent aquí un popurri impressionant,
no puc creure.
Hem passat de les habaneres, de les anxovetes, el misteri d'ells...
El
cargol treu banya, i hem passat pel Cisa. Una clara candidata a la victòria, sense cap mena de dubte, l'aplec del cargol de Lleida. Quina cosa més bonica fer una festa en honor a aquest tipus de menjar. I no un tipus qualsevol de menjar, eh? Els cargols.
Exquisits.
Eh? Clar que sí. Només perquè és una festa pels cargols, tenen un puntet positiu.
Jo crec que el món es separa en tres tipus de persones diferents. Els de cargols a la llauna, els de cargols amb suc i els que no els agraden els cargols, però aquests ja no els mereixen viure.
Ets un ferm defensor dels cargols.
Sempre.
Ets cargolero.
Sí, home, i tant.
I has anat mai a l'aplec del cargol de Lleida?
No.
Doncs des de 1980 que la fan, eh?
Sí, sí, sí.
O sigui, ja hi estàs anant. I es veu que hi ha més de 200.000 assistents.
Ah,
o sigui,
perquè hi ha cargols.
I cargols, bueno, cargols ja n'hi ha un rato més.
Sí, sí, sí.
Però almenys hi ha 200.000 persones a Catalunya que els agraden els cargols.
Déu-n'hi-do.
Estan defensades les 4.
L'any que ve, 201.000.
201, amb tu. Què, què et sembla cinema?
201.000, no, 200.001. Igual si, conto per mi,
si comences,
cargols, si
comences
que
a 999 persones, tu què et sembla cinema a la Loto?
Va, som-hi.
Sí?
Ah, doncs ara sí, arriba la pregunta de la setmana. Què ha de fer la gent si vol fer alguna cosa aquesta setmana, Cesc?
Doncs mira, us porto la Lotoagenda per poder triar entre diferents activitats d'arreu del territori. Com?
La Fira de Sant Vicenç i Festa de l'Oli a l'Espluga de Francolí.
Una festa més de 450 anys d'història on es fa un esmorzar amb l'oli nou i que des del 2020 la relacionen amb el foc. No sé com ho ajunten tota l'Espluga, però el diumenge 29 de gener hi podeu anar a veure com ho celebren.
La Festa de la Calçotada a Valls.
Poca broma amb aquesta festa. Eh? La terra que dona origen a les calçotades celebra aquesta gran festa el dia també 29 de gener.
Aquí sí que hi aniré.
Ojo, perquè hi ha concurs de menjar calçots.
I tant.
Eh? Si us veieu valents, vinga, Joan, a participar-hi.
Participar-hi després no la veu, que també va molt bé. I ara sí, ara sí.
Muralles de Tarragona.
Que hem de parlar d'això? De la visita guiada al Teatre Romà de Tarragona?
És que no he trobat res que fessin a Tarragona.
Val.
I he pensat que sempre era un bon moment per anar a visitar el Teatre Romà, perquè fan visites al Teatre Romà. I
és maco, eh?
És maco.
Petit.
Petit, però
maco.
Però és de Tarragona.
No és el Coliseu, però és el nostre.
Però és el nostre Coliseu.
Ara sí.
Clar que sí.
Ai, Tarragona, capital d'Europa.
Ai, sí. I Lleida, capital del Segrià.
Lleida ja...
Ja en parlarem un altre dia.
En parlarem un altre dia.
Ja està, tenen per votar entre el Misteri d'Ells, Javaneres de Calella, el Sant Joan i la Plec del Cargol.
Arroba la Grau en Estel a través de les nostres xarxes socials i allà podreu votar-hi. Francesc Marginet, com sempre, un plaer.
Un plaer és meu.
La setmana que ve més temps, eh?
No, tranquil, ja ho hem encabit tot. Encara, en sobren 15 segons.
Farem més temps.
Vols que t'expliqui alguna cosa?
Tens 10, va.
Ui, vaig estar malalt, vaig tenir el Covid.
Sí, has estat amb el Covid?
Per això no he pogut venir.
Però amb tos i això, no?
Ui, tos és fatal.
Sí?
Ja, sí. Ui, mare de Déu.
Ai, no
és una cosa... No.